Ràdio Sant Cugat. Notícies.
...2025 va ser l'any internacional per a la conservació de les glaceres. L'objectiu principal ha estat el de sensibilitzar la població sobre el paper crucial que juguen aquestes grans masses de gel en el nostre planeta i advertir dels riscos de la seva desaparició accelerada a causa de l'escalfament global. Aquesta iniciativa és el que ha portat l'Escola Collserola a plantejar el seu projecte transversal d'enguany, les glaceres. Maria Velázquez, la cap d'estudis.
És un projecte transversal que va des d'I3 fins a 6è de primària. Cada any canviem la temàtica, entenem que sigui un context rellevant socialment. Cada grup classe tria una temàtica en concreta, una pregunta, i a partir d'aquesta pregunta desenvolupa el seu projecte.
Mireu el reportatge complet a Cugat Media. I més temes, les obres de reparació de la segona coberta de la promoció de Can Minguet començaran aquesta setmana amb l'objectiu de resoldre les filtracions detectades a l'interior d'habitatges. Segons han explicat responsables de Promusa en la trobada informativa amb periodistes del passat dijous 19 de març, l'actuació se centrarà en l'origen del problema després d'haver dut a terme intervencions puntuals a l'interior d'alguns pisos en els darrers anys. El Museu de Sant Cugat inaugura aquest dijous 26 de març l'exposició La capsa vermella d'Antoni Campanyà, fotos de guerra, art i Sant Cugat. És una mostra que recupera prop de 250 fotografies del fotògraf català i que es podrà visitar fins al 13 de setembre. Amb aquest recull es convida a redescobrir la trajectòria d'Antoni Campanyà, un dels grans noms de la fotografia catalana del segle XX, que va viure bona part de la seva vida a Sant Cugat. La proposta parteix de la troballa l'any 2018 de milers d'imatges de la Guerra Civil que el fotògraf havia amagat durant més de 7 dècades al garatge de casa seva dins d'unes capses d'arxiu vermelles. I el partit entre el Sant Cugat, segon classificat, i el Martorell, líder del grup 3 de la primera catalana de futbol masculí, es reanudarà dimecres 22 d'abril a 8:15 del vespre a l'ASEM Jaume Tubau. El partit es va suspendre per la pluja amb empat 0-0 en el marcador al minut 32. Un maig que pot decidir moltes coses a la part alta de la taula. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Què tal? Benvinguts a una nova edició del Cinefil Podcast. Segurament ho haureu endevinat pel meu accent no mallorquí, que no sóc en Joan Miquel Mas, sóc el Joan Ramon Armadàs, i avui doncs no ha pogut venir, així que l'excusem, però no per això deixarem de fer el podcast, i avui el farem amb uns convidats, un de molt especial i un que també ho és, però que el tenim ja més vist i escoltat. Comencem pel Jan Romaní, un dels redactors i guionista del Cinefil. Benvingut.
Què tal? Estic una mica encostipat avui, se notarà per la veu.
Doncs avui canviarem totes les veus, ja ho veus. I per altra banda, el que sí que és el convidat especial i és la primera que ens acompanya amb veu però no amb textos al Cinefil és l'Ignasi Julià, crític de cinema i una de les plomes més antigues del Cinefil. Benvingut, Ignasi.
Què tal? Molt bona tarda.
Doncs bé, suposo que esteu sentint de fons la cançó de Golden, de K-pop Demon Hunters, que ja dic ara que guanyarà l'Oscar aquest any, i si l'estem posant és perquè avui dediquem un programa especial als Oscars, que són els premis més importants del cinema cada any, i parlarem una mica de l'edició 2026, però també aprofitarem per fer una mica de viatge al passat, recordar, per exemple, rànquings de qui en té més, algunes injustícies i curiositats sobre aquests premis que al llarg de ja gairebé 100 anys ens han estat acompanyant i marcant l'actualitat del cinema. Entrem en matèria ja directament. Aquest any, des de que va canviar aquesta norma, tenim 10 nominats una altra vegada. Entrem directes a les vostres porres de millor pel·lícula. Vinga, va, mullem-nos des del principi de peus a la galleda. Jan.
Bé, crec que el debat generalitzat és que està bastant entre dues. que és Sinners i One Battle After Another, almenys això tots els experts és el que estan dient. La meva preferida, tant a nivell personal com la que crec que guanyarà, és One Battle After Another. Crec que és la que s'han portat més premis d'aquests que anticipen el que passarà. És veritat que Sinners se n'han portat més del que es preveia i per això hi ha molta gent dient cuidado, que no sigui, que no li faci un Moonlight com li va fer a La La Land, no? Una mica. I també perquè Sinners va fer el rècord de nominacions als Oscars i també fa pensar que això, no? Que és una... Però tenim per experiència, sabem que el fet que siguis la pel·lícula més nominada no vol dir que siguis la que s'emporta a l'Oscar. Ens en recordem, per exemple, de The Irishman, que va tenir 10 nominacions i no se'n va endur ni un.
Sí, doncs... Pobre Scorsese està fart de tenir 10 nominacions
sí,
i no portar-se'n ni un.
Sí, li ha passat moltes vegades. Per tant, no em sembla un argument prou sòlid com per pensar que la gran favorita, que és One Battle After Another, no s'acabi important el premi millor pel·lícula.
Com ho veus, Ignasi?
Bé, difícil, la veritat. S'ha de dir una cosa que s'està observant darrerament, ja fa alguns anys. Evidentment, els votants, els que voten de l'acadèmia, aquests 9.900 que s'està aviat dit, esclar, estan experimentant un canvi generacional, amb la qual cosa els gustos a l'hora de votar estan canviant, no són els mateixos que podríem pensar, jo què sé, 15 anys enrere, no? I es nota fins i tot en l'elecció de les pel·lícules que sí. aspiren doncs, a l'Oscar. Bé, jo crec que segur, no és el meu gust personal, tot i que, bé, admeto que és una gran pel·lícula, jo crec que segurament se l'emporta One Battle After Another, que a més té 13 nominacions, no? Vull dir, Sinners, que en té 16, vull dir que és la que té més.
Sí, sí, pel·lícula més nominada de la història, recordem-ho.
Realment és espectacular. És que és una pel·lícula amb la qual jo no... Justament per al que tothom lloa la pel·lícula, aquesta mena de desvergonya a l'hora de combinar gèneres, no? Perquè comença com una pel·lícula gairebé d'ambientació dels anys 30, per tant, amb un background històric, amb tot el problema racista, no?, dels Estats Units i tot això, sembla que sigui un drama social, gairebé, no?, interpretat per negres i acaba sent un abierto antes de...
Sí, sí, abierto hasta l'amanecer.
Hasta l'amanecer, no? Acaba sent un Tarantino fins a cert punt, no? El que no vol dir que, evidentment, hi ha un treball, un background de guió important. Podria ser que també se l'endugués, però jo és una pel·lícula que li tinc... Jo ho sento, eh? Ja sé
li
que...
Li tens mania, eh?
Li tinc mania. I sobretot perquè, malgrat que hi ha un cert background indiscutible a tenir en compte, és que la veig... són aquestes pel·lícules que normalment són amb actors negres, que són estèticament molt llepades. És a dir, la fotografia és molt bona, però tot és una posada en escena llepadíssima, treballadíssima, molt brillant, que ja em sembla bé, eh? Jo estic molt en contra de la moda d'ara del cinema, que no es veu res, no? Sí. Vull dir que colors apagats...
Que està al contrari, eh? Sembla que porti filtres d'Instagram.
Exacte, just... Bé, no estaria en contra d'això, però hi ha una rutilància, hi ha una cosa amb la posada en escena que a mi, francament, m'enfarfega. Vull dir, em cansa una mica, no? Això i la combinació de gèneres que, malgrat que ja sé que és una de les coses que es valora de la pel·lícula, a mi em sembla un disbarat, perquè és que, a més, gairebé que és cronometrat, mitja pel·lícula sí, sí. És un drama social i l'altra mitja és...
És un bany de sang, mai millor dir.
És un Tarantino, sí, sí. No?
Home, jo haig de dir que jo vaig celebrar aquesta combinació de gèneres.
Ho sé.
I sóc dels que la vaig descobrir tard, quan ja havia passat el fenomen. Tu em sap que el vas veure al cine, Jan?
Sí.
Si no vaig equivocar, perquè sí, has fet sí, la crítica al principi al cinèfil. I ja em vaig quedar, i quan la vaig voler veure ja l'havien tret, i la vaig descobrir després a casa... I tot i que no sabia els spoilers, ja sabia que hi havia un gir important i tot i saber-ho, jo vaig connectar amb el gir i em va agradar molt la proposta. Dit això, tant com per ser la pel·lícula més nominada de la història dels Oscars...
Sí, jo trobo una mica exagerat, no. Sincerament.
No? Ara bé, però... si anem analitzant un per un els Oscars a les quals està nominada, tampoc podries dir, home, no s'ho mereix. No? La millor pel·lícula aquest any? Home, no li diràs que no una de les 10, no? Si hi ha d'altres... I vas desgranant i segurament no trobes, o algun trobaries, no? Però n'hi ha pocs que dius, home, no, com a mínim la nominació la mereixia, no?
Sí, no, realment sí. Vull dir, també és veritat que han ampliat, amb el temps s'han ampliat una mica les categories a les quals pots estar nominada. Per exemple, aquest any és el primer any que hi havia càsting. I llavors, clar, com més possibilitats més tens, doncs és més fàcil anar superant el rècord.
Això està clar.
Llavors, en aquest sentit, no vol dir que sigui vull dir, que potser amb aquestes mateixes categories fa 30 anys, doncs una altra pel·lícula tindria el rècord que ara s'han portat Sinners.
La meva preferida és Martí Suprem.
Sí? Doncs em sembla que marxarà a casa fent un Scorsese, eh?
Està claríssim que no, segurament no la guanya, això és evident. Però és una pel·lícula que impacta d'una manera especial. Primer perquè està rodada amb pel·lícula, és a dir, pràcticament hi ha efectes, evidentment, digitals, i algun treball, evidentment, digital, però... I a més es nota, i és curiós, és una pel·lícula que a més és de colors més aviat apagats, però té una textura a la fotografia que és literalment una meravella. És una pel·lícula, a part doncs, del treball d'en Timothy, no? I tot el que tu vulguis, però la factura, la textura de la pel·lícula és tan cinematogràfica que ja a mi ja em va... O sigui, només per això, i amb gra... És a dir, amb gra. És a dir, la fotografia té un gra molt específic, molt concret, que és, tot plegat la fa, per mi, molt, molt, molt atractiva. Però és evident que és difícil calcular.
Jo crec que millor pel·lícula no, i és més, tenint en compte les polèmiques que han envoltat el director perquè ha sortit un cas a la llum de que en el passat va haver-hi una escena de sexe amb una menor que es va rodar en aquella pel·lícula quan la noia no ho sabia, i això doncs, ha esquitxat molt a la pel·lícula, i des de que això ha passat, si no vaig equivocat, no s'han dut cap premi enlloc. Per tant, jo em sembla que se n'anirà amb les mans buides.
Sí, potser fins i tot el Timothy, que tenia molts números d'emportar-se l'Òscar a millor actor,
el gran perjudicat,
no se l'acaba emportant ni ell, perquè el premi del Sindicat dels Actors, que van ser fa poc, va guanyar el Michael B. Jordan de Sinners, precisament, que realment està molt bé, perquè fa dos papers i els dos papers ho fa molt bé.
Això sempre és difícil.
Però sí que és veritat que tot semblava indicar que era el moment del Timothy, no? Porta molts anys currant-s'ho, ell mateix ho diu, de lo que s'ocorre per ser un dels grans, no?, dels actors de Hollywood actual, i és com que ha de fer, pobret, no?, per emportar-se l'Oscar, i sembla que potser no se l'acaba emportant ni aquest cop, que semblava que ho tenia tan clar.
Doncs va, ja que estem en interpretació masculina, que tenint en compte que ja descartem tots en Timothée Chalamet per culpa d'aquesta polèmica, qui penseu? També tenim Leonardo DiCaprio per One Battle After Another, i també tenim, com deies, el Michael B. Jordan per Sinners, Ethan Hawke per Blue Moon, i Wagner Moura per Agente Secreto.
A veure, jo no descartaria del tot el Timothée Chalamet, eh? O sigui,
sí? Encara li veus opcions?
No el descarto tampoc, no.
No, sí.
A més, s'ha d'admetre... A veure, la pel·lícula pot ser, en determinats moments, fins i tot irritant, eh?
Però sí, el noi.
Insuportable.
Però això està molt bé, això. O sigui, jo crec que per la interpretació és molt positiu.
Però el seu treball, evidentment, es nota moltíssim que ha deixat la carn a la graella. Vull dir, és tremendo el paper que fa.
Sí, és una pel·lícula també feta com per ell, no? Una mica, com deia, quan el DiCaprio va guanyar amb El Revenant, per exemple, que també, no?, aquestes pel·lícules que estan fetes com perquè aquest actor guanyi l'Oscar, no? En canvi, Michael B. Jordan a Sinners és més com un element més de tots els que funcionen a la pel·lícula. També és veritat que Wagner Moura també està molt, molt bé a l'Agente Secreto.
Sí, però jo crec que la pel·lícula, si guanya alguna cosa l'Agente Secreto, serà, evidentment, com
pel·lícula a pel·lícula internacional.
Sí, sempre, un actor sempre li fa més pujada el fet de ser de fora.
És a dir, no pel tipus de producció que és, per com és, no fa per guanyar ni l'Oscar el millor actor, diguem-ne, dins de la categoria, ni, evidentment, la pel·lícula encara menys.
Jo crec que seria una sorpresa, jo crec que encara està la cosa entre Timothée Chalamet i Michael B. Jordan,
tot i que
però si algú dona la sorpresa serà ell.
Tot i que Ethan Hawke a Blue Moon...
Jo aquesta, vaja, no, si busques les travesses i has d'apostar diners, si apostes per Ethan Hawke, guanyaràs molt, si guanya. Perquè està sota de tot, jo crec, de les travesses, malgrat.
Bé, ell està molt bé, vull dir, al final és una pel·lícula on és gairebé ell, 90 minuts de monòleg d'Ethan Hawke com a personatge, però realment no té gaires opcions.
Per tant, va, mulleu-vos, vinga. Qui guanyarà millor actor?
Jo crec que serà Michael B. Jordan.
Sí, és probable, encara que jo, com que li tinc mania en la pel·lícula.
Però els teus sentiments no han d'allunyar-te a la realitat?
A veure, el meu sentiment és que o bé és el Chalamet o bé és fins i tot el DiCaprio.
Sí? A mi el meu sentiment també em tira cap a Leonardo DiCaprio una altra vegada, perquè crec que fa un paper divertidíssim i aquesta barreja entre histrionisme i a la vegada tot el drama que porta dins a mi m'agrada molt. Però jo crec que guanyarà Michael B. Jordan perquè serà com un dels premis grans que tindrà Sinners i no vull dir que no sigui merescut, però estic d'acord amb el que diu el Jan de que és un element més d'una pel·lícula que en té molts i això el fa passar una mica més desapercebut perquè també hi ha secundaris molt importants. De fet, no me recordo com es diu l'actor, el gran, diguem, vampir dolent blanc que és el cap de tot aquell atac, jo crec que també està molt bé i no està ni tan sols nominat.
Sí.
Però bé, veurem. Va, passem a parlar llavors que ens hem deixat a millor direcció abans de fer repassos. Tenim Chloe Zhao per Hamnet, Josh Safdie per Martí Suprem, Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, Joaquim Trier, i perdoneu si no he pronunciat bé Joaquim, però la fem a la catalana, per Sentimental Value, i Ryan Coogler per Sinners. I jo... no... Perdó. Guillermo del Toro per Frankenstein. Que a mi m'ha sabut especialment greu.
A mi ja m'ha semblat perfectament que sigui així. Perquè, de fet, els cinc directors... Vull dir, normalment sempre hi ha algun que t'enfada i aquest any jo estic molt content. Em semblat cinc grans pel·lícules, mm-hmm, molt ben dirigides, i jo crec que aquí sí que Paul Thomas Anderson ho té molt, molt clar per
sí,
guanyar.
Sí, no? Ho té colla amunt, no?
Sí,
jo també ho penso,
perquè Paul Thomas Anderson ha fet grandíssimes pel·lícules per les quals no se li va donar en el seu moment. Ara aquests, molts la consideren la seva millor, una de les seves millors, és la favorita a guanyar millor pel·lícula, està espectacularment dirigida, jo crec que és el moment de que se li doni a Paul Thomas Anderson.
No veieu una gala d'aquestes on gran part de la foto serà de persones negres? I, per tant, Ryan Coogler tindrà el seu moment?
Sí, però jo també estic amb que se l'endú el Thomas Anderson. Sí,
podria, no, jo també ho crec, eh?
Podria ser, però... És que, a veure, jo diria que és un any, en línies generals, de treball de material molt bo, mm-hmm, en línies generals, i de directors doncs, que realment demostren una certa vàlua. A mi, de veritat, comentar els Oscars sempre més incòmode en el sentit de quan t'has de postular, perquè de vegades el material té tal nivell que dir que aquest o aquest...
No deixa de ser injust, perquè clar, estàs fent una batalla after another quan realment no la hi és, perquè tu estàs veient pel·lícules que poden agradar i efectivament, si diem que els cinc directors que hi ha, malgrat no hi hagi un sisè, se'l mereixen la nominació, doncs justament el que estem destacant és que hi ha hagut grans feines des del punt de vista professional en tots aquests àmbits. Però clar, per això es fan els premis també, i per això hi ha el morbo.
El que passa és que l'Acadèmia també de vegades, com que busca aquesta cosa, a més té encara continua tenint una certa inclinació, està canviant, però una certa inclinació pel drama, no?
És a dir, mm-hmm, sí, pel, i tant.
Per les tragèdies, fins i tot.
Sí, 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 que sembla que siguin les grans pel·lícules.
De tal manera que, vés a saber, igual tenim la sorpresa i és la Chloe Zhao.
La Chloe Zhao, sí, sí.
De
Hamnet.
De Hamnet, qui acaba...
Que ja la
pel·lícula no, però ella, vés a saber...
Que ja va guanyar per Nomadland.
Ja va guanyar per Nomadland.
Sí, sí, sí,
sí.
Seria la primera directora amb dos Oscars, si no recordo malament, de la història, perquè no n'hi ha gaires que n'hagin guanyat.
I a més, és xinesa, de naixement.
Sembla que sí, que va néixer a la Xina, però s'ha criat gran part del temps als Estats Units, si no m'he equivocat, eh?
Sí, sí,
sí. Sí, sí. I és una gran directora, però a mi em sembla, de fet, potser la que té menys opcions, no? Perquè amb un Ryan Coogler, amb Sinners, Joaquim Trier, a mi em sembla que Sentimental Value és fantàstic també, però no és el tipus de pel·li que li solen donar l'Òscar de direcció, perquè és un més, on es llueixen més els actors i el guió que no pas, no, l'estètica de la pel·lícula, tot i que també em semblaria fantàstic si el guanyés, per exemple.
I ja que estem parlant de Hamnet, també jo penso, i a veure si coincidiu amb mi, que l'Òscar de Jessie Buckley per Hamnet està gairebé garantit, el veieu així, millor actriu?
Totes les quinieles, per dir-ho d'alguna manera, apunten aquí. Sí.
Sí, no? Després, sí, recordem un moment les altres nominades, Rose Byrne per If I Had Legs I Would Kid You, Kate Hudson per Song Blue, Renata Reinsif per Sentimental Value i Emma Stone per Bogònia.
Sí, la resta d'actors, o sigui, de premis d'actors secundaris i tal, han tingut disparitat de premis en BAFTA, Globus d'Or, Critics' Choice, no? Totes les prèvies als Oscars per endevinar qui el guanyarà. han anat guanyant diferents persones, menys a millor actriu, on sempre ha guanyat la Jessie Buckley, per tant sembla el més fàcil de predir és que serà la Jessie
totes
Buckley.
Totes les quinieles apunten aquí. Ara, potser em deixo dur pel meu gust personal a la vista del que hi ha, no? Però la Renate Reinsbe de
Sentimental Value,
que ja va fer, de fet ja va impactar amb la peor persona,
sí, the worst person in the world, sí. Que va guanyar, si no recordo malament, en aquest cas, la primera interpretació al Festival de Cannes.
Exacte. Per tant, Sentimental Value, fins a cert punt, allà fa realment un paper d'una densitat que jo crec que supera fins i tot les cargues. Vull dir, en realitat la pel·lícula és ella. No?
Sí, totalment.
I la seva germana, amb certa... amb més
que també està nominada actriu secundària. Tant ell, el pare, en aquest cas, Stellan Skarsgård.
Tots.
La germana, a veure si li diem bé el nom, Inga Ibsdotter, perdoneu ser els noruecs que ens estiguin escoltant si no ho estem pronunciant bé, estan tots dos nominats per millor actor i millor actriu secundària.
De fet, tots, perquè fins i tot la Elle Fanning també ho està, no?
És veritat, sí, sí. És veritat.
Que és allò que dius, què fa una actriu així en una pel·lícula com aquesta? Però...
Bueno, posar el punt Hollywood i, en aquest cas, també per la trama de la pel·lícula, sí, necessites, sí, sí, aquest punt Hollywood.
Sí, sí, però... Sincerament, em va impactar perquè quan la vaig veure no ho tenia present, i el fet que una actriu nord-americana d'un renom com ella que aparegués aquí em va sorprendre.
I que jo penso que primera nominació, i que és una gran actriu, sobretot si veieu la sèrie de The Great, una sèrie on interpreta la reina de Rússia, però que és una noia, una dona alemanya que es col·loca a la cort de Rússia, un personatge real. És una sèrie on ella ha estat magnífica, molt divertida, i que ha estat molts anys, en aquest cas, nominada als diversos premis de televisió, i que ara, en aquest cas, ens apareix a los Oscars, perquè això és una pel·lícula, no? Però vaja, és una actriu que ja porta molt de quilòmetres, i també jo crec que jo quan la vaig descobrir en el bon sentit de que em va impactar molt la seva interpretació va ser la pel·li de Neon Demon.
Sí, evidentment.
De Nicholas Winding Refn, que...
I em sembla que també surt de... amb una pel·lícula tan diametralment oposada, realment impacta l'elecció que de vegades fan, perquè em sembla que Predator Badlands
és la robot
i pots dir, bueno, la pel·lícula serà, si vols tu, fins a ser punt un disbarat o una estracadada, però el paper d'ella és realment especial, perquè és una actriu que realment transmet una humanitat, una sensibilitat particular en tots els papers que encarna. I, evidentment, amb Sentimental Value està clar, no?
Sí.
Bé, abans d'acabar el repàs d'aquest any, hem de parlar un momentet de les nominacions que ens toca més de prop, i és que tenim una coproducció catalana que està nominada a dos Oscars, que és Cirat, candidat a la millor pel·lícula internacional, i el millor so, primera vegada que un equip format només per dones està nominat al millor so, i que bé, seria una sorpresa si guanyés, no ens enganyarem, però que ja és tot una sorpresa que una pel·lícula que en part parteix de productores d'aquí arribi tan lluny. Com veieu les seves possibilitats per pel·lícula internacional?
No ho sé, perquè aquí igual... A veure, també estava nominada pels BAFTA, no? I en fi, se'l va portar Sentimental Value. I no sé si hi ha una aprensió cap a la cosa que no sigui saxona fins a cert punt. No ho sé. Evidentment, podria ser, però sincerament jo crec que el resultat en el BAFTA és un precedent que anuncia que no se l'endurà. Jo crec que probablement The Secret Agent té més possibilitats.
Més que Sentimental Value?
Fins i tot, m'atreveria a dir, sí. I Sentimental Value podria ser, per descomptat.
Sí, jo crec que Cirat té molt poques opcions, bàsicament perquè hi ha aquestes dues per davant, i tampoc sabria dir quina de les dues guanyarà, perquè és veritat, doncs, això que hi ha el precedent dels BAFTA amb Sentimental Value, també el fet que estigui, doncs, que estiguin nominats al Wagner Moura, millor actor, estigui a direcció a Sentimental Value també, fa pensar, no, que Cirat només té so, a més de pel·lícula internacional, i per tant, no, les altres dues tenen moltes més nominacions, com per pensar que han agradat més. Brasil també té una acadèmia molt gran, i que ja l'any passat ja es van portar l'Òscar a millor pel·lícula internacional amb I'm Still Here, Per tant, jo crec que serà o Sentimental Value o L'Agente Secreto, i pel que fa a això, hi ha els cotxes de la Fórmula 1, sí, que crec que contra això també sí serà molt difícil que,
és una cosa bastant que pugui potent
fer res.
És una cosa bastant potent, però jo haig de dir que si alguna cosa a mi em va impactar de Sirat, que continua sent una pel·lícula que no m'atreveixo a qualificar-la, és a dir, et deixa tan descol·locat que no saps dir si és bona, dolenta o què és, perquè realment és sobtant, no? Però si alguna cosa em va entrar d'aquesta pel·lícula, i mira que és un tipus de música, la rave aquesta, que no em va gens de mica, però amb independència d'això és d'admetre que el so és
sí,
excel·lent, és excel·lent. Excel·lent.
I jo crec que part de l'impacte que et provoca la pel·lícula, tenint en compte, no farem spoilers, segons quins moments del final del metratge, justament el so i el que provoquen segons quines explosions.
Exacte.
I sí, en aquest cas, per cert, ja que estem a Sant Cugat fent aquest podcast, alguns dels responsables de tot plegat dels efectes especials, en aquest cas, no del so, són de l'empresa In Extremis, i en tenim algun de Sant Cugatenc, així que una salutació des d'aquí, però és una de les parts, efectivament, que més impacta.
Boníssim, és boníssim. Mm-hmm. És un digne competidor dels altres, eh?
Sí.
I Fórmula 1, segurament, a veure, segur, no? Perquè té un so que impacta amb la imatge espectacular que en si és Fórmula 1, no? Però podria ser, no sé.
Jo crec que no s'emportarà cap de les dues. Recordem, en aquest cas, que millor sol les seves rivals, les rivals de Sirat, són Fórmula 1, Frankenstein, One Battle After Another i Sinners. I fa pinta que
són titans.
Són titans, home, no, col·locar-se aquí entre aquestes, que són les més nominades de l'any.
Però vés a saber, s'ha de ser optimista.
Sí, home, seria fantàstic, però jo li auguro poques possibilitats tant en un costat com a l'altre. I crec que en aquest cas, millor pel·lícula internacional. També parlar aquestes coses de la política i de que si l'any passat li vaig donar un, no li donaré una altra vegada, serà per Sentimental Value, perquè l'any passat va guanyar Brasil i dos anys al mateix país seria, no sé si ha passat mai, segurament sí, però seria una mica estrany.
Seria too much.
Sí, que no vol dir que no s'ho mereixin, eh? Escolta, que tots els països fan grans pel·lícules cada any i en aquest cas està dos anys seguint nominat a la millor pel·lícula, ja és tot una... per un país com Brasil, que no votava moltes nominacions.
De fet, sí.
És una gran proesa.
Sí.
Però, la veritat, clar, no ens arriba... Jo durant un temps vaig estar-hi a... al Festival de Cinema Llatinoamericà de Lleida, uh-huh, i per tant allà veia, a veure, amb una quantitat molt més gran cinema argentí, i en una quantitat molt més petita cinema brasiler. Però el cinema brasiler té alguna cosa de punyent, eh? Té alguna cosa de... És un cinema... Bueno, i l'argentí en aquest sentit també. Són cinemes... com que no són fets amb grandíssims pressupostos, més aviat es nota, depèn molt de la... és un tipus de cinema que depèn de l'actor, sobretot, a banda de la història. I tenen una agilitat i una naturalitat i una fluïdesa al llarg de tot el metratge que moltes pel·lícules argentines i brasilenyes a mi em guanyen per aquí, perquè són tremendament cinematogràfiques. Són d'una agilitat a l'hora de narrar. Podrà interessar o no el que ens estiguin narrant, però el que és el timing i la fluïdesa del metratge és una cosa que són mestres.
No, hi ha hagut... està clar que aquí ens arriba bastant, ni que sigui per la proximitat amb la llengua, però és veritat que cinema brasiler no ens en arriba tant com cinema argentí, per exemple, que ens en arriba molt, i que en aquest cas jo crec que des del boom de L'Hijo de la Novia, no va ser la... L'Hijo, ho estic dient bé, no?
Sí, sí. Vale.
Que hi ha el Darín.
O Nueve Reines.
O Nueve Reines, que va haver-hi paper com un boom que cada any n'arribaven 4 o 5.
Nueve Reines és un exemple d'aquest cinema extremadament dinàmic. Uh-huh. Jo em fixo molt, hi ha una cosa que m'obsessiona en com es narra, que són els moviments de càmera. Els moviments de càmera són importantíssims i fan uns plans llarguíssims amb una càmera que s'està movent tota l'estona, que implica una feina prèvia de planificació més que considerable, perquè ha d'haver una coordinació amb els actors, amb l'espai, amb tot. I és que els argentins, en aquest sentit, i els brasilers també, de Secret Agent ho té, són mestres. Jo no sé, fan meravelles amb el moviment de càmera. És una cosa impressionant.
Celebrem que ens arribi totes aquestes pel·lícules i que any rere any sempre trobem pel·lícules de l'altra banda, més cap al sud dels Estats Units, que arribin tan lluny. I ara, abans d'acabar actualitat, en Jan ens explicarà com es vota als Oscars, perquè aquestes gairebé 10.000 persones que comentava l'Ignasi al principi són les que decideixen. No oblidem que una acadèmia de cinema són professionals de cinema que decideixen els premis, en aquest cas, de cadascuna de les cinematografies d'un país, i en aquest cas la de Hollywood, doncs són unes 10.000 persones que tenen un sistema de votació que ara mateix ens explicarà en Jan.
Si puc fer un incís...
I tant, pots fer-lo.
Només dic que l'estaf aquest dels 9.900 actual, un 35% són dones. Una xifra que s'està comentant que és fins i tot imponent, perquè no, evidentment no era així. I un 20% del que es considera ètnies, no? Gent que pertany a altres ètnies que no el típic WASP, no? Vull dir, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, doncs això... anem a parlar una mica de com funcionen les votacions als Oscars.
Sí.
El primer és saber qui vota, no? Com dèiem, és la gent de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. Són més de 10.000 persones, però realment la gent que té dret a vot no arriba a les 10.000, són això, 9.000 i pico, que és un número que ha augmentat moltíssim en els últims anys. Fa uns anys votava molta menys gent, perquè això, cada cop es deixa entrar doncs, més gent, sobretot gent de diversos països, més minories, perquè hi hagi més diversitat i doncs, no acabin guanyant sempre el mateix tipus de pel·lícules, que això fa, no?, doncs, que cada cop guanyin pel·lícules una mica més diverses, també. Llavors, l'Acadèmia està dividida en 17 branques diferents, de directors, guionistes, maquilladors... La branca més nombrosa de totes aquestes, com us podeu imaginar, és la dels actors. D'actors en tenim uns 1.300, per això, per exemple, el premi del sindicat d'actors, que va ser fa poc, és tan important per predir què passarà als Oscars, perquè ja hi ha un gran gruix de la gent que després també votarà. I qui pot formar part d'aquesta acadèmia? Doncs bàsicament són dues condicions. Una, que treballis en el cinema actualment, no? Que alguna de les pel·lícules on has treballat s'hagi estrenat al cinema en els darrers anys. I la segona és ser apadrinat per dos membres de la teva branca de l'acadèmia. Si dos membres diuen que aquesta persona pot entrar, doncs aquesta persona pot entrar. Llavors, cada membre vota únicament per la seva branca i també per la categoria de millor pel·lícula. Allà voten tots. També hi ha algunes d'aquestes 17 branques que no tenen premi, com els productors o els de màrqueting. Llavors, aquests només voten a millor pel·lícula. Després, a pel·lícula internacional, a documental o als curtmetratges, també poden votar des de totes les branques, però des de fa uns anys hi ha com una norma que has de garantir que tu, per votar a millor pel·lícula documental, has d'haver vist totes les documentals que estan nominats, no? Que no passi que voti algú a documental només havent vist un dels documentals.
Cosa que no passa a l'Acadèmia Catalana i Espanyola, entre parèntesi, ja està.
Doncs seria una llei que seria molt bé que s'apliqués aquí també.
Tinc entès que també és obligatori per tothom, i a més ho controlen, perquè es veu que les pel·lícules les veuen online.
Una plataforma online, exacte.
I controlen si aquella persona, que és la que té accés per veure la pel·lícula, realment s'ha connectat o no s'ha connectat.
Sí,
no?
Sí, clar, perquè dir si sí, jo l'he vist, i votar és molt fàcil, però com garanteixes que realment l'han vist, no?
Exacte.
A veure, la pont tenia de fons,
sí,
i estava
mirant el mòbil, exacte.
Però bueno.
Sí, això també és veritat.
Llavors, com sabeu, es voten dos cops, primer per triar quins són els nominats, i un cop tenim els nominats, per triar qui són els guanyadors. La votació dels guanyadors va tancar precisament ahir, respecte al dia que gravem el podcast, avui és 6 de març, doncs van tancar el 5 de març. I per acabar us explico el que és més complicat i més interessant, que és com funciona la categoria de millor pel·lícula, perquè és diferent a la resta. Perquè funciona amb el sistema que es diu vot preferencial. Val? Què vol dir el vot preferencial? Tots els votants se'ls diu que han d'ordenar les 10 pel·lícules que estan nominades a millor pel·lícula de millor a pitjor, de l'1 al 10. Si una pel·lícula està al número 1 en més del 50% de les llistes, no? Si té majoria absoluta, aquella pel·lícula guanya millor pel·lícula. Això és molt improbable que passi, evidentment, que una de les 10 pel·lícules sigui el número 1 en més del 50%. Llavors, el que es fa és que s'elimina la pel·lícula que ha obtingut menys vots i aquesta surt fora. Imaginem, posem el cas que és Fórmula 1, no? I que Fórmula 1 és la menys votada, doncs els que han votat Fórmula 1 en el número 1, anem a mirar quina és la seva número 2, perquè Fórmula 1 ja no compta. Llavors, la que és la número 2 d'aquests s'agafaria. I així, successivament es van fent rondes d'eliminació de pel·lícula menys votada fins que una pel·lícula obté més del 50% dels vots en la posició més alta per més gent, de forma que sigui no tant quina és la número 1 de més gent, sinó quin és el consens més general de tothom per decidir quina és la millor pel·lícula, i així és com es decideix i com acaben sortint, no?, algunes sorpreses
com
de
Coda.
Tant en tant, de, com Coda, per exemple, sí, de quina acaba sent la millor pel·lícula.
Déu-n'hi-do quin sistema, eh? No és fàcil d'entendre i com dèiem, sí. Això no passa a les acadèmies que tenim properes, que són la catalana i l'espanyola, on tu votes, en aquest cas, a la primera ronda hi ha una sèrie de candidats, o sigui, totes les pel·lícules, per entendre'ns, votables o nominables, i aquí els acadèmics voten a Catalunya 4 candidats, perquè la majoria de categories hi ha 4 nominats, i 5 a l'espanyola, i a partir d'aquí, quan ja hi ha els nominats, voten només a una. Òbviament, et pots votar tu mateix, no hi ha cap tu mateix, siguis tu el propi interessat o la teva pel·lícula, i no has d'haver vist ni a la primera ronda de nominats ni a la segona de guanyadors totes les pel·lícules, ni hi ha ningú que ho comprovi. Sí que tens una plataforma online on veure-les, també es convoquen passis especials per acadèmics perquè la puguis veure al cine si no la vas veure quan es va estrenar, però aquí que sapiguem que és un sistema diferent. I a l'Acadèmia Espanyola hi ha unes 3.000 persones que voten i a la catalana una mica més de 600.
Una cosa que es veu que és relativament nou és ha sortit una normativa a l'acadèmia referida a la intel·ligència artificial. I és una cosa que m'ha fet molta gràcia perquè es veu que hi ha com una mena d'exigència cap als votants, els que han de votar, que tinguin en compte, no la virgueria de torn que pot tenir una pel·lícula aplicant justament efectes d'intel·ligència artificial, sinó la tasca humana que pot haver rere de l'aplicació d'aquesta intel·ligència. És a dir, ho matisen especialment. I tot això ve a compte de que avui ha sortit la notícia que el Ben Affleck té una empresa d'efectes especials d'intel·ligència artificial que l'ha venut a Netflix, amb la qual cosa jo crec que la intel·ligència artificial d'aquí un temps canviarà el panorama, perquè arribarà un punt, jo crec, que això, aquest matís de buscar el valor humà, que l'activitat, la creativitat humana que pugui haver rere de la intel·ligència artificial, i la intel·ligència artificial en si mateix i el que fa, serà francament difícil de discernir, perquè, esclar, això ja són ordinadors que
no, i tant,
pensen sols, creen sols i fan sols, no?
Vull dir que, si aquest programa haguéssim fet l'any passat o fa 2 anys, no estaríem parlant ja de que hem vist per xarxes escenes que ha fet la intel·ligència artificial, que et costa de dir si a aquelles persones que hi ha davant de la càmera teòrica són de veritat o no. I ara, lamentablement, per les circumstàncies de l'ordre mundial, que hi ha unes quantes guerres en marxa, jo a vegades, segons quines imatges veig, jo ja m'espero, sí, a que algú me les confirmi, perquè jo no em crec si aquell avió que acaben de derribar o si aquell submarí que acaben de fer explotar és veritat o no. O sigui, és un moment molt, molt curiós amb això. I
no,
segur...
molt, de fet, molt angoixant i inquietant, sí, sí, perquè arribarà un... A veure, estem al caire, eh? Vull dir, és que estem a punt, eh? Però arribarà un moment en què si es podran fer llargmetratges...
No, ja es poden fer llargmetratges.
Sense utilitzar una càmera. Sí, és a dir... Sí, sí, sí. Ni un munt de... La pel·lícula es farà soleta.
Es faran prompts, explicant-li a la intel·ligència artificial.
Es posaran els ingredients, les imatges, les descripcions i els diàlegs i tot, i l'ordinador ho farà absolutament tot.
Jo crec que d'aquí 3 o 4 anys tindrem categoria als Oscars de millor pel·lícula feta amb intel·ligència artificial.
Clarament, serà la manera de salvar la papereta. O s'ha aplicat la intel·ligència artificial, ergo categoria.
Ja ho veurem. Jo crec que passarà una mica com va passar amb els efectes especials fets per ordinador, no, que van canviar el paradigma, i que això d'alguna manera serà una eina que molta gent farà servir en aspectes tècnics, molta gent, moltes produccions, tant en sèries com en pel·lícules, i algunes les veuràs més i algunes les veuràs menys, en el sentit de que no ho notaràs, com tampoc notàvem o no notem en el seu moment quan hi ha una pantalla verda i t'han ficat allò després en postproducció.
Sí, clar,
i jo crec,
sí,
que això el que farà és abaratir molts de costos amb molts aspectes tècnics, i home, està clar que deixar alguna gent sense feina, com en el seu moment els que feien marionetes es van quedar sense feina quan hi havia l'ordinador.
Sí, sí, però
bé, això jo crec que és objecte per un altre programa, no ens entretindrem ara amb la intel·ligència artificial perquè ens estaria portant cap a coses i llocs on no toquen. I avui estem parlant d'Oscars, i ara que ja hem acabat el repàs de l'actualitat 2026, anem una mica a fer un viatge al passat per veure doncs, persones que en tenen molts, anècdotes, i en aquest cas l'Ignasi ens ha preparat algunes injustícies històriques o algunes vegades que l'acadèmia no ha triat, per dir-ho d'aquella manera, de la mateixa manera que volia en la gran majoria del públic o l'opinió.
És que realment pot sorprendre moltíssim, però hem de tenir en compte que grans, per exemple, per parlar de directors de cinema, grans directors de cinema no han aconseguit ser premiats, potser nominats, però premiats no, en l'Alfred Hitchcock mateix, que l'únic que va aconseguir és un Irving Thalberg Memorial Award, que és una mena de pseudo Oscar honorífic, però que és una categoria a part, no és ben bé l'Oscar honorífic de l'Acadèmia, no? Bueno, hi ha de premis honorífics dins dels Oscars, n'hi ha com tres o quatre variants diferents, encara que hi ha un que és el més específic.
El honorífic, no? Sí, que serveix moltes vegades per solucionar aquestes injustícies.
En Hitchcock no ho va guanyar, Stanley Kubrick tampoc, Orson Welles, estem parlant de grans, eh?
No grans, no gegants.
Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, bueno, i ja per passar, doncs, potser a un Ingmar Bergman és europeu, Federico Fellini, tampoc, i un gran i un clàssic com Howard Hughes, tampoc. És a dir, és allò que dius, com s'explica això, no?
Sí, semblaria ben bé la llista dels millors directors de la història, no? Seria una llista molt similar que la que acabes de fer.
David Lynch, que ha mort fa poc, tampoc. Paul Thomas Anderson, per parlar de més recents, continua sense ser nominat. Ridley...
Guanyador, nominat o sé que havia estat?
Guanyador, perdó. Sí. Guanyador. Ridley Scott... res de res, ni premi ni honorífic, ni un home que, home, ja té una determinada edat.
Sí, sí, em sembla potser... 87 o...
I és indiscutible que és un dels grans, vaja, vull dir, hi ha pel·lícules d'ell que són absolutament, m'atreviria a dir, que capdals en el que és el registre dels Touchstone, no?, de les pel·lícules, doncs, referents, no? David Fincher, Denis Villeneuve tampoc, i això que ja ha fet uns quants productes de consideració, i després, home, tot un Sergio Leone, no?, que té un pes específic dins del cinema, tot i que no va fer una producció abundant, però les pel·lícules, els seus espaguetis westerns realment han passat a la història, s'ha ignorat totalment. David Cronenberg, en fi, una gran... I aquests són uns quants, eh? Sí, sí, segurament sí. En podríem trobar molts més. Vull dir, sorprèn, no?, que un Kubrick... Sí, sí, estem parlant d'un dels... Bueno, de les alma maters del que és l'essència cinematogràfica, no s'hagi endut cap reconeixement dins de l'Acadèmia. Realment, a mi és dels noms que m'ha impactat moltíssim. Després hi ha el cas contrari, directors que sí han estat premiats però que no han anat a recollir no han anat a la cerimònia per diversos motius. Roman Polanski, per exemple,
per un tema
per The Pianist, però no va anar-hi, ho va recollir Harrison Ford, es veu,
que per altra banda tampoc té cap Òscar.
Polanski per òbvies raons, no perquè estigués en contra.
Sí, sembla que si va als Estats Units se'n va a la garjola.
Exactament. Després, amb Woody Allen, aquest sí que és perquè no li ha donat la gana, perquè bueno, ha guanyat per Annie Hall, per Anna i les seves germanes, per Midnight in Paris. Mai s'ha presentat, vull dir, ha ignorat completament el tema. En Terence Malick, que també doncs va ser per la roja línia
de
Thin Red Line i per l'Àrbol de la Vida i res, vull dir que també no es va presentar. I en fi, i fins i tot un iranià, Asghar Farhadi, que va guanyar el premi a la millor pel·lícula internacional en dues ocasions, per Una separació i per The Salesman. Uh-huh. Tampoc no es va presentar. Hi ha actrius, no sé si tenim temps,
sí, sí.
Podríem parlar d'actrius de pes específic i actors que no han tingut mai aquest reconeixement. Cary Grant.
Imagina't.
Que passa és que sempre s'ha dit... Bueno, els temps estan canviant, però Cary Grant probablement perquè, tot i que era un galant i tal, el seu gruix filmogràfic és de comèdies, i les comèdies tradicionalment fins ara, insisteixo que això segurament està canviant, no han estat considerades dignes d'Oscar per l'Acadèmia.
Crec que això també li ha passat a Stanley Kubrick, per algunes de les pel·lícules i temàtiques que va tocar.
És probable, clar, natural. Tot allò que incomoda... insisteixo, estem en un moment de canvi, però, clar, l'Acadèmia s'ha caracteritzat per ser més aviat conservadora i per tenir uns valors de vegades una mica inquietants. No? Peter O'Toole, un actoràs com Peter O'Toole, doncs, en fi, tampoc va tenir nominacions, això sí, per Lawrence d'Aràbia, per Beckett, per el León en Invierno, però ha estat un gran ignorat. La Deborah Kerr, la Greta Garbo, és tremendo. La Marlene Dietrich, que només va estar nominada una vegada. Steve McQueen, la Natalie Wood, la Glenn Close.
Glenn Close, em sembla, porta 8 nominacions i cap Oscar, si no vaig equivocat.
Sí. Que li va treure l'Olivia Colman fa poc amb la favorita, que va ser una sorpresa perquè era com, pobre Glenn Close, no? Doneu-li l'Oscar.
Una altra gran actriu, tots
s'ha
de dir,
sí,
evidentment.
Sí, també.
En fi, no té objecció cap ni una, però dius, home, la Glenn Close d'unidor, no? Vull dir, és a dir, de tal manera, per anar amb gent més cap aquí, doncs la Sigourney Weaver tampoc, el Ralph Fiennes, la Amy Adams, el Willem Dafoe, imaginem-nos amb la carrera que ja du, 4 nominacions, cap reconeixement, Tom Cruise, Samuel Jackson, l'Edward Norton, sorprèn, no? Vull dir, et trobes que és gent de primera, i la qual cosa vol dir que realment està clar que és molt democràtic, perquè són 9.900 persones les que voten i tot el que tu vulguis, però es demostra que de vegades la lògica no hi és, no? O no hi és el suficient, vaja.
Bueno, i al final també són les circumstàncies de cada any, que s'han de creuar els astres, no?, per poder guanyar l'Oscar, que tinguis una pel·lícula que sigui molt reconeguda, que funcioni, una bona campanya, no? I al final pots ser un gran actor o actriu, però justament aquell any doncs va aparèixer un que et va superar perquè van fer més campanya o el que fos, i així és com grans noms com tots els que has dit no tenen un Òscar.
I no hem de, així, a la línia del que diu el Jan, de que hi ha una cosa que sempre hi ha rumors, mà negra i teoria de la conspiració, però sí que és veritat que en el subconscient de molts d'aquests votants hi ha les circumstàncies polítiques de cadascun dels anys. I dic polítiques en el sentit de, per exemple, quan aquella campanya que va haver-hi d'Oscar So White, no?, de que no guanyaven actors racialitzats, i de que llavors, de cop i volta, els següents anys van guanyar molts actors racialitzats.
Sí, que es van... Exacte.
Llavors, això jo crec que és un tema que no és que hi hagi una mà negra, però d'alguna manera a l'hora de votar pot influir, i després, possiblement, alguns temes de justícies històriques, no?, de que potser tal any, aquests que has llegit justament no han tingut aquesta justícia històrica, aquests que ha llegit l'Ignasi ara, però alguns anys...
S'ha mort i...
Clar, li han donat amb algú que potser no s'ho mereixia tant aquell any, però que, en canvi, tenia una carrera darrere que s'ho mereixia. Ara així em sembla recordar un d'aquests casos, com Judi Dench, que va guanyar un Oscar per 8 minuts d'actuació a la pel·li de Shakespeare in Love. No em recordo quines rivals tenia, però dius, Déu-n'hi-do-ret, per 8 minuts que surts en pantalla, per molta presència que tingués, haver estat guanyadora d'un premi, d'un Òscar sencer, no? Vull dir que...
De vegades dona la impressió que es posen d'acord i de cop i volta prenen consciència, no?
Sí.
Perquè aquest és un altre tema. Entre els 9.900, les corrents d'influència, perquè jo m'imagino que durant tot el període aquest de votació, els votants deuen rebre trucades de les distribuïdores, dels productors in person. No vull ni imaginar-me deu ser una folia, això, no?
A l'Acadèmia de Hollywood no sé com funciona, està molt lluny. Sí que és veritat que hi ha grans campanyes, i jo algunes vegades he parlat justament amb productors d'aquí que els hi ha tocat estar fent campanya allà, i és una autèntica animalada el que has de fer per ser visible,
i
anar a les festes i que parlis que parlin amb tu, i això és realment molt important, perquè si tal acadèmic, t'ha conegut en una festa i li has venut la moto, així d'aquella manera, segurament se recordarà molt més de tu que amb algú que no li ha venut la moto. Llavors, aquesta campanya, i això per això, dificulta molt a les produccions que són de fora, perquè, clar, això és un dispendi de diners que tu has de fer per estar allà venent el teu peix, que és un peix d'un altre país, que els dels Estats Units potser només han d'agafar un Uber per anar a la festa aquesta.
Bueno, que no et coneixen. Que potser hi ha alguns que van anar a l'escola junts, saps?
Exacte.
I si ets del Brasil, doncs, evidentment, no.
Això, Bel, que heu vist una sèrie... Jo no sóc de sèries, però hi ha aquesta d'Apple, no?
D'Estudio.
Sí. D'Estudio.
Sí, ens va
que
encantar.
Que és absolutament magistral.
Sí, sí,
si jo, és que l'he vist dos cops.
Carai, quan tu quan veus sèries és molt, eh?
Sí, perquè no ho soc gens, eh? Vull dir, no, les sèries literals m'avorreixen, però aquesta s'ho val veritablement.
Molt bé, abans d'acabar amb aquest repàs històric dels Oscars, ara anem a fer, si l'Ignasi els ha parlat dels que no van guanyar l'Oscar, ara anem a fer el rècord dels Oscars, les persones que tenen més Oscars de la història. Començarem per els números, la quantitat. I la farem un top 3. La tercera persona amb més Oscars de la història és Edith Head, que és la reina del vestuari. Ha guanyat en 8 ocasions. No farem el repàs exhaustiu, però sí que recordarem pel·lícules des de All About Eve a l'any 1950, Sabrina, o The Sting, El Golpe, a l'any 73, la última vegada. Seguim. Top 2. La segona persona amb més Oscars, amb 9 vegades havent guanyat l'estatueta, és Dennis Muren, que és el mag dels efectes especials, vinculat sobretot a Industrial Light and Magic, aquesta empresa que li va fer guanyar l'Oscar per pel·lícules com Star Wars, les dues últimes de la primera trilogia, o sigui, l'Imperi Contraataca i el Retorn del Jedi. També va guanyar per E.T., per Avis, o Jurassic Park a l'any 93. I en aquest cas, el número 1, el millor dels millors, com a mínim en quantitat, la persona amb més Oscars de la història és... Walt Disney. No us ha sorprès, oi? Doncs Walt Disney, encara que sembli mentida, va guanyar 22 Oscars al llarg de la seva vida. No tenia vitrina per posar-los, però, com a curiositat, d'aquests Oscars en va guanyar 12 per curtmetratges d'animació, 6 per curtmetratges en imatge real i 2 per curtmetratges documentals, o sigui, cap per pel·lícula.
Cap per...
I després em va guanyar 4 honorífics d'aquests que deia l'Ignasi, que són llistes ben estranyes. Però vaja, no és una sorpresa que sigui Walt Disney, però per mi sí és una sorpresa a les categories. En
sí,
aquest cas, al tots per curtmetratges.
Això sí que m'ha sorprès, sincerament.
Sí, sí. Sí, sí. Anem a moure'ns en el terreny de la interpretació. Aquí la reina de l'Oscar és Katharine Hepburn, que té un total de 4 Oscars a la seva carrera, des de l'any 33 el primer, fins a l'últim, a l'any 81, val? Morning Glory, Guess Who's Coming, Adivina qui viene a cenar, The Lion Winter i On Golden Pond. Després,
que,
hi ha...
I que no va passar, perquè jo tenia més llistes, però no va passar a recollir-los.
No, tampoc. Cap?
Cap.
Déu-n'hi-do. Seguim. Ara anem amb... L'única reina que en té 4 és Katharine Hepburn, però hi ha bastants actors i actrius que en tenen 3. Comencem aquí a fer la llista. Daniel Day-Lewis és un actor amb 3 Oscars que va guanyar per My Left Foot, Mi Pie Izquierdo, There Will Be Blood l'any 2007 i Lincoln l'any 2012.
Molt bona.
Frances McDormand, l'any 96 per Fargo, l'any 2017 per Three Billboards a les Afueres,
sí, sí, sí.
I l'any 2020 amb Nomadland de la Chloe Zhao que comentàvem abans. Meryl Streep, que és la més nominada, però que en aquest cas té 3 estatuetes per Sophie's Choice el 82, The Iron Lady a l'any 2011 i Kramer contra Kramer l'any 79. Jack Nicholson en té 3 també per El que voló sobre el nido del cuco, que aquest any fa 50 anys, Escuras It Gets, Mejor Impossible i Terms and Derman, perdona, l'any 79, ara no me'n recordo com es deia aquest en castellà.
Com es diu?
Terms and Derman, o Endearment, perdoneu el meu accent.
Ja no.
Bueno, ja la recuperarem. També amb 3, Ingrid Bergman per Gaslight l'any 44, Anastasia l'any 56 i Murder on the Orient Express l'any 79. I per últim, Walter Brennan per Come and Get It l'any 36, Kentucky l'any 38 i The Westerner l'any 40, aquest ja ens ha quedat molt enrere. I una petita incís per directors amb 3 Oscars, tenim John Ford, tenim Frank Capra i tenim William Wheeler. I ja per últim, menció especial per una persona que és la més nominada a l'Oscar de la història, que és John Williams, el compositor, té 54 nominacions, l'última fa 2 anys, i encara està en actiu.
No m'estranya, de tota manera.
I n'ha guanyat 5, val? No entra al top 3 d'aquell rànquing que comentàvem abans, però sí que és la persona amb més nominacions. Més que nominada. Si els Oscars no tenen ni 100 anys d'història, vol dir que un de cada dos anys John Williams estava nominat.
No va dir... El Terzo van Dürmen, IMDB...
La Força del Cariño.
La Força del Cariño.
Moltes gràcies, que a vegades això de les traduccions allà a la cabina, que tenen el Google funcionant a tota màquina, ens van confirmar. Moltes gràcies. Doncs se'ns està acabant el temps, ens arriba per darrere el proper programa. Hem fet aquí les nostres prediccions. Sembla que hi ha unanimitat en què guanyarà aquest any One Battle After Another. Sí, eh?
Sí.
Sí.
Va, jo surto del guió, jo dic que guanyarà Sinners.
Va, si ens hem de mullar, sí.
Jo dic que guanyarà Sinners, a veure què passa.
A veure què passa.
Us convidaré un cafè, si no.
Podria ser també, però jo li dic Maria.
A veure, això passa, i no oblidem que si aquí hi ha tres sensibilitats, a les acadèmies, en aquest cas la de Hollywood, en tenen gairebé 10.000, i això pesa molt a l'hora de triar aquests premis. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ens escoltem ben aviat a les antenes de la ràdio o bé online en els vostres podcasts al mòbil o a l'ordinador, i tornarem ben aviat amb noves històries de cinema.
Perfecte,
moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Sun in my eyes.
navy blue skies. You are the reason I can survive. We'll turn off the phones to just be alone. We'll draw the curtains and never leave home. I had a nightmare, but now that I'm not scared, this is how you fall in love. Let go and I'll hold you up. So pull me tight and close your eyes.
Ràdio Sant Cugat, notícies.
El 2025 va ser l'any internacional per a la conservació de les glaceres. L'objectiu